Al matí treballem per arribar a tu. Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.
I ara volem fer un petit homenatge al dissenyador de moda nascut a Sabadell, Antoni Miró, que va morir ahir amb 74 anys. El que farem és descobrir algunes de les seves col·leccions, de la seva mirada, del seu llegat en el món de la moda. I per això el que fem és conversar primer amb alguns dels professors de l'escola ESDI. D'aquí a uns minuts també parlarem amb l'escola Illa. Primer el que fem és saludar l'Encarna Ruiz. Ja sabeu, és directora del Departament Universitari de Teoria i Anàlisi de Disseny de l'ESDI. I també saludem el Josep Lacomba, professor d'ESDI i també íntim amic de Toni Miró, i el Jorge Zuazo, cap de la unitat de moda d'ESDI, i el Jaume Vidiella, coordinador de l'escola també de l'ESDI i estilista de moda. Molt bon dia a tots i benvinguts al matí.
Molt bon dia, Raquel.
Bon dia.
Bon dia.
Suposo que ahir doncs, va ser un dia difícil, complicat per tots vosaltres, per l'estreta relació, no?, del dissenyador sabadellenc amb l'escola ESDI, Encarna.
Sí, va ser un dia molt complicat perquè la veritat és una gran pèrdua. Pèrdua a l'Antoni ha sigut una... Bueno, és un pal important per nosaltres, perquè era una persona que ens visitava de tant en tant, estava molt vinculat a nosaltres, gràcies al Josep Lacomba, que era la persona que feia sempre de pont entre el Toni i ell, i nosaltres, i ell està sempre present a tribunals, jurats de premis, hem gaudit de les seves peces perquè les has posat aquí a l'escola. Ha vingut també a la inauguració d'exposicions, concretament va fer una exposició en el Josep molt interessant de los alumnes del grau, uh-huh. I va ser el Toni l'encarregat d'inaugurar-la.
Exacte. Exactament, va ser una història que no s'havia fet mai aquí, gràcies al director que en aquell moment hi havia, que era arquitecte, uh-huh. I es feien unes assignatures que eren multidisciplinars, i en Toni, com a excepció dintre dels dissenyadors de moda, ell, a part de la moda, també es dedicava moltíssim a fer dissenys de tota mena, no? Per exemple, làmperes, ulleres, de tot feia, vaja. Inclús últimament havíem parlat d'aquest tema i, com que tenia tant de material, em varen dir, coi, per què no fem una exposició aquí a l'ESDI? I es va arribar a fer, i vaig ser el comissari, vaig tenir d'anar a buscar tots els màxims possibles dissenys i es va organitzar una assumptura aquí que no s'havia fet mai i va ser preciós. La veritat és aquesta. Ell també ens va oferir en una ocasió el seu propi estudi perquè els alumnes poguessin ensenyar els seus dissenys des d'un punt de vista, diguem-li, ja més professional, no? Perquè van entrar a dintre el seu propi despatx a Barcelona, no? I teníem allà posats vídeos, teníem coses de tipus maquetat, coses petitetes, perquè no podien fer coses massa grosses, però estava molt bé.
Perquè, clar, jo vull també descobrir, no?, una mica, a part de la seva història. És cert que ell era fill de sastre.
Mira, jo això tinc la meva dubte. Jo coneixia el seu pare, el seu pare el que sí que era, i estic convençut perquè ho sé de molt bona font, era un representant de teixits d'aquí Sabadell, que l'empresa es deia Durofil. I jo recordo perfectament això perquè els seus primers, diguem, els teixits que va tenir en Toni era gràcies al seu pare. Per exemple, les empreses de vegades tenen residuals i llavors, va, vinga, aquí només tinc 10 metres, aquí en tinc 5. I llavors tenia uns teixits tan especials, tan diferents, i eren peces úniques, perquè després potser no els reproduirien, perquè eren tipus o contratipus que després no tenien futur, i llavors ell els feia servir per fer camises i altres coses, però sobretot camises. Jo vaig ser un dels primers clients, a més, i feien coses que eren úniques, no? Perquè aquella camisa no la veuràs mai més reproduïda perquè aquell teixit era únic, no? Amb els seus cuidados, amb els seus petits fallos, però eren les camises famoses dels anys 68, 69, 70, que eren super entalladíssimes, i com que teníem 18 anys, doncs mira, anava amb la barra d'elegants amb tot allò, no?
Clar, perquè vosaltres, la veritat és que us unia una gran relació, no? Éreu amics. Explica'ns alguna anècdota, alguna vivència, o què és el que destacaries, no?, també de la seva personalitat.
Mira, la seva personalitat, jo penso, el que he dit abans, era capaç de fer de tot. Així de clar. El seu pare, per cert, a mi em deia, no fareu mai res, no fareu mai res, aquests artistes. Pobre, i ell sempre li deia, sí, home, sí, el convencia, si tens un fill fantàstic. No, però és que ell ho tenia de fer, és fer disseny i només disseny. Va, total, que ell era un artista i com a tal doncs va conèixer, per exemple, va treballar amb en Vigas Luna, que jo vaig també conèixer, i són anècdotes del seu despatx. El seu despatx era fantàstic perquè sempre hi havia personatges. I a la botiga era com un club. Ens trobàvem moltes persones allà i érem molt amics. Hi havia, diguem, una tertúlia constant. Aquesta és potser una de les qualitats que ell tenia. Obria camps per tot arreu.
Doncs seguim també conversant amb altres professors i descobrint també part d'aquest llegat. Jaume, coordinador de l'escola,
bon
també. Bon dia. Explica'ns, perquè tu coneixes molt bé, no?, la figura d'Antoni Miró com a dissenyador. De fet, has assistit a moltes de les seves desfilades.
Moltes.
O sigui, que ens pots explicar
quan,
molt.
Era estudiant, que era una de les escoles, els estudiants tenim un accés limitat i en aquella època la Passarel·la de Barcelona era un esdeveniment realment, avui hi ha moltes plataformes, hi ha moltes coses, però era una cosa absolutament excepcional i jo recordo que era molt complicat per una persona que no estigués introduïda encara, que no fos professional, doncs aconseguir les invitacions, no? I feies l'impossible i realment doncs era una cosa espectacular perquè primer perquè treballava l'home d'una forma molt diferent i era una cosa realment molt innovadora. Jo sempre, no sé, aquesta cosa com local, mediterrània, però a l'internacional, no? Com els dissenyadors, com Enric Ricard, com Miquel Milà, no? Aquesta cosa del món del disseny, doncs que hi ha la moda i a més hi ha una percepció d'un estil de vida. I després també, perquè sempre hi havia una performance, després va començar a fer dona i els estudiants que en aquella època començaven a treballar amb ell, doncs després van desenvolupar una carrera molt, molt intensa col·laborant amb ell i doncs també ja el seguies amb ells també, no? Perquè eren dins del nostre món doncs persones molt reconegudes i molt creatives i era una cosa molt màgica, la veritat, i molt, 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 molt poètica, en certa manera. I a més oferia després una sèrie de peces que quan te les podies comprar i tal, doncs he tingut coses anys i anys.
Clar, això són ja com tresors, no? M'imagino, en el teu fons d'armari.
Sí, sí.
Seguim desgranant també doncs, amb altres mirades, amb el Jorge Zuazo també, que ens expliqui doncs, una mica doncs, això, com van ser els inicis, no?
Pues lo que te decía, para mí el Toni Miró fue una persona muy generosa en mi inicio de profesión. Bueno, le gustamos desde el principio, nos apoyó, nos permitió vender, fue nuestro primer cliente de Prêt-à-Porter. Vendimos nuestra colección en su tienda mítica de Groc en Rambla Cataluña 100, lo cual nos hizo, pues eso, nos dio una proyección a nivel de clientes y a nivel de otras tiendas que quisieron comprar nuestro producto. Fue muy generoso y su estudio siempre estaba abierto para nosotros, de hecho podíamos trabajar, consultábamos a sus patronistas, tanto de hombre como de mujer, para rectificar nuestras prendas, para ver qué soluciones teníamos que darle. O sea, el estudio estaba abierto para nosotros siempre. Esto fue... Era muy bonito, la verdad es que fue una relación muy, muy entrañable.
També és molt bonic descobrir aquesta vessant, no?, tan generosa de l'artista, no?, del dissenyador. Parlem una mica dels seus reconeixements, dels premis, perquè la veritat és que va ser reconegut amb la medalla d'or de les Belles Arts i la medalla FAT, i també és un dels dissenyadors de moda doncs, més reconeguts de l'Estat. Com dèiem, doncs, va obrir la seva primera botiga amb 20 anys, al 1968, on ja comercialitzava, com ens explicaven ara els professors, els seus dissenys propis, i el 76 va crear aquesta marca que jo crec que doncs, perdurarà, esperem, no? Durant molts anys. Expliqueu-nos també doncs, a nivell doncs, arreu, no? D'Europa fins i tot i del món, no? També va deixar aquest segell, no? Aquesta marca de les seves col·leccions tan, tan característica i tan diferent.
Doncs mira, jo l'única cosa que recordo també que a Itàlia, per exemple, no? Es va trobar amb l'Armani. I van tenir una mica de conversa entre ells i favorablement, no? Lògicament que sí. Perquè penso que l'Armani també, a part d'això, va ser un dels seus propis referents. No? O sigui, l'Armani sempre ha sigut un mundialment famós i ell en aquella època no era gens o no era tant, i sobretot a fora, però després, gràcies també a aquells toques que potser en aquell moment es van donar, ell va fer un reconeixement i aquell reconeixement després també li va potenciar tota la seva trajectòria general. No? Jo crec molt, molt que en Toni, per de l'elegància que sempre va tenir amb els seus dissenys, era molt, com ha dit molt correcte el meu company, era molt mediterrat tot el que feia. No? O sigui, es valorava aquell tema de sobretot Barcelona, no? Diguem-ho clar. Molt, molt cosmo i molt elegant, sobretot elegància. No? I crec que el referent important per mi, des del meu punt de vista, li va tocar francament la fibra amb ell. Jo penso que Itàlia va ser molt fort. L'altre ho desconeixo més, perquè tot el que són doncs, ja temes de més profunditat de desfiles, que jo hi anava i assistia amb alguns, no tots, perquè no podia en aquella època, jo també tenia la meva empresa, però sí que jo havia col·laborat també, per exemple, doncs, amb temes tèxtils. No? Llavors, amb els temes tèxtils, ell sempre, sempre anava pensant mundialment, universalment. Uh-huh. O sigui, no era una persona només pensant en la seva pròpia botigueta o botiga, botigassa, digue-la el nom que vulguem, perquè era petitona, però era molt potent, era essència, no era colònia allò, allò era essències, essències de disseny. D'allà naixien moltes històries que després es posaven en pràctica gràcies a això. I sempre pensant en Europa, sempre pensant en el món, no? O sigui, no va ser mai un dissenyador local, sinó que va ser molt universal.
Va ser un dissenyador universal, però m'imagino que també portava l'ADN, no? Sent de Sabadell, doncs a tot aquest tema, no? De la indústria del textil, dels teixits, suposo que això també el va marcar.
Sí, jo recordo, per exemple, en els meus primers viatges, doncs anava a boutiques top, de, com deia el Josep, a Milà, a París, a Nova York, i l'únic dissenyador, diguéssim, espanyol, català, que havia penjat al costat d'Armani, Prada i tot això, era en Toni Miró. I veies tu els teixits que parlaves de Sabadell. Jo no soc de Sabadell, però he estat molt a prop durant dècades ja a la indústria i a l'escola, òbviament. Doncs veies teixits de Dover, d'Art Tèxtil, de les firmes icòniques de Sabadell de teixit que estaven a les millors botigues del món. I va arribar a tenir fins i tot un contracte amb Emir Gil Doceña per produir les seves col·leccions, que és el més top que li podia passar a un dissenyador a l'època. No? I
imagina't.
Això va catapultar internacionalment i era super reconegut, sí, sí.
És que també volia posar en valor i treure pit, que vivim en una època que sempre mirem com la part negativa i jo crec que tenim molt de talent aquí a la nostra ciutat i per això també doncs, cal recordar-ho. També, Jorge, suposo doncs, això, no? Que també va ser doncs, inspirador per tots vosaltres, però també per les noves generacions. Ara suposo que el repte és mantenir el seu llegat.
Bueno, yo creo que una de las cosas que se notaba, que precisamente era de Sabadell, era esa sensibilidad que tenía por los tejidos. Tenía una sensibilidad por la elección de los tejidos, de las materias, que quizás es una de las cosas que desde ESDI queremos volver a retomar, ¿no? Volver a sensibilizar a nuestros alumnos en la selección de los tejidos, de las materias, del tejido, empezar a construir la prenda, pero pensando en el tejido, no solo la forma, sino sabiendo cómo influye, cómo lo que aporta el tejido. En esto yo creo que Toni era un verdadero maestro.
Un mestre que em sembla encarna, haureu de doncs, això afegir ara en la propera edició de ESDI Color Lab, no?
També. Home, i tant, sí que li tindran en compte, sí. Jo volia afegir una cosa, i és que tu has dit que ell era de Sabadell, com tot això se vivia. Tu pensa que cada cop que l'invitaven a l'escola per fer qualsevol cosa, sempre venia acompanyat del Josep. Sempre venia acompanyat del Josep. Però era una trobada sempre bastant increïble perquè ell estava encantat de venir a l'escola. Sempre li parlava a les alumnes sobre el seu origen sabadellenc, sobre el que podíem fer des de Sabadell, les coses que eren tan importants per ell, com ben han dit tots els meus companys, que era el tema dels teixits. Jo recordo la primera vegada que va vindre a l'ESDI Color Lab, que va estar mirant una mica tot el que estàvem fent, les propostes que havíem fet, i els consells que ens va donar en aquell moment. Y como siempre, como decía el Jorge abans, desde la generositat más impresionant aportava el seu granet de sorra perquè les coses avançaren. I jo he de dir que lo poc que vaig tractar-li, perquè la meva àrea és una altra molt diferent,
sí.
Estava sempre molt contenta d'estar al seu costat. Als tribunals, sobretot.
El cert és que nosaltres hem vist fotografies de tot el professorat amb ell i les vostres cares són el reflex d'aquesta motivació, d'aquesta il·lusió. Josep, també per tancar, perquè realment m'ha sorprès, doncs aquesta accessibilitat, que suposo que també és inspiradora per als joves, per als alumnes, i que també demostra demostra, no? Moltes vegades la gent que té més talent és la més accessible i la més generosa.
No. Sempre, sempre.
Sí, sí, no hi ha cap mena de dubte, que era molt humil en aquest sentit, era molt generós, tal com ha dit la paraula, i a més era una persona que era instantània, o sigui, ho deia de veritat. I de vegades fins ens miràvem amb la visió així típica de que ho faig bé, i jo deia, i tant que ho fas bé, naturalment, perquè de vegades ell també pensava, ostres, no ho faig prou bé perquè ets tu el professor, no? I de què dius ara, home, no diguis això. I llavors els alumnes també li agafaven més confiança i començaven a haver-hi preguntes, contestes, i finalitzava que es creava una amistat que després aquests alumnes, i bastants, i no dic quants perquè no ho sé ni comptar-ho, però molts i molts alumnes que havia enviat en Antoni han sortit després dels seus despatxos. O sigui que molta gent que avui està, diguem-ho clar, fent moda o treballant dintre del camp de la moda, han passat pel seu despatx.
Raquel, ¿me permites una anécdota?
I tant.
Que m'acaba de venir al cap una anécdota que al Josep li farà molta gràcia. Jo no sé si el Jaume i el Jorge se'n recordaran molt bé d'això. La ESDI tenia una activitat anual fa uns anys, ja bastants, que es deia ESDIADA. En una ESDIADA vam voler que el Toni nos portessi joies seves. Estava començant a fer joieria en aquell moment, d'acord? Sí. ¿Vale? I vam decidir venir, clar, i ell va vindre molt tard a Sabadell, però molt tard. Eren les 10 de la nit i l'Antoni Miró amb les seves joies no arribava a l'ESDI. I estaven desesperats perquè tenien tot el xiringuito muntat per posar les joies. Quan va vindre ell i la seva dona, una noia preciosa japonesa, per cert, no? Japonesa, no?
Xina.
Sí, tant. Bueno, molt bé, van vindre tots dos amb totes les joies i ens van donar les 3 de la matinada col·locant i preparant l'exposició. I això de les 12:30 de la nit, li dic jo, escolteu, aquí hi ha gana, no hem sopat. I diu el Toni, telepisa, unes pizzas ràpides. I aquella nit van sopar tots. Toni Miró, entre els alumnes, entre els professors i entre mi mateixa, que era una joveníssima coordinadora acadèmica aleshores, al terra asseguts al hall de l'ESDI menjant pizzas en el Toni Miró. Això era el Toni Miró.
Doncs mira quina anècdota que jo crec que dona doncs, o deixa constància d'aquesta implicació, no? El sopar o menjar era menys important que això, que tenir doncs, tot a punt per aquesta exposició i sobretot per doncs, demostrar doncs, aquest talent també amb els joves. Moltíssimes gràcies, com sempre. La veritat és que és un plaer parlar i conversar i descobrir el talent que tenim a la nostra ciutat. Cuideu-vos, molts ànims i esperem doncs, que aquest petit homenatge doncs, serveixi també per descobrir els nostres oients, per del seu llegat i també per recordar doncs, aquesta figura tan important de la nostra ciutat. Que vagi molt bé, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Bon dia. Gràcies.
Al matí treballem per fer-te companyia. Segueix-nos també a les xarxes socials. facebook.com/almatiaradiosabadell.
I seguim descobrint el llegat d'Antoni Miró, del dissenyador sabadellenc, ara de la mà de l'Escola Illa. I per això conversem amb el seu director, Agustí Hurtado. Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui també doncs, volíem deixar constància, no?, de la seva accessibilitat. No? També amb vosaltres va col·laborar i també fins i tot va acompanyar, no?, els alumnes amb una col·lecció molt especial.
Sí, abans ho han estat comentant, no?, els companys de l'ESDI, no?, sobretot un aspecte, no?, que era la seva generositat. No? Nosaltres, Toni Miró pues, va participar en una activitat de ciutat, era una activitat que des de l'Ajuntament s'oferia a la ciutat, que era un programa de proximitat intercultural, en la que amb un grup de dones de la barriada de Torre Romeu, de diferents procedències, dones emigrants, doncs, bueno, vam vam fer un projecte en el qual pues, elles explicaven als nostres alumnes pues, característiques i aspectes de la indumentària dels seus països d'origen, i a partir d'aquí els nostres alumnes pues, van elaborar tota una sèrie de col·leccions, no?, sota el tema aquest de la multiculturalitat i la diversitat, no?, en el tema de la indumentària, com aquesta indumentària pues, podia influir en la indumentària occidental. Aquest projecte se li va presentar a Toni Miró i de seguida va dir que sí, que estava disposat i encantat a participar, i bueno, lo que va, la col·laboració que vam tenir pues, va ser una mentoria, un acompanyament, un assessorament, no?, en les propostes de disseny que van fer els nostres alumnes. Llavors els van tenir aquí a l'escola, els nostres alumnes pues, li van presentar els seus projectes i ells pues, els van anar aconsellant. I després aquests projectes es van realitzar i es va muntar una desfilada de moda en Fira Sabadell, en la que doncs, ell també pues, va estar present i va poder veure els resultats de la seva mentoria.
També penso, no?, per als alumnes, quin regalàs, no?, tenir doncs, un dissenyador d'aquesta alçada, no?, doncs,
exacte. Pels alumnes i pel professorat també, no? Vull dir, això, clar, va passar l'any 2008, ja fa molts anys, i també ja era un moment en què precisament Toni Miró va començar una mica la seva retirada més activa, no? Tot i que després va tornar al món de la moda, però clar, Toni Miró, bueno, ja ho han dit els companys, ha sigut el referent absolut de la moda al nostre país, no? I no només de la moda, sinó també de la modernitat, no? I nosaltres com a escola d'art i disseny, no? Clar, Toni Miró entenia la moda com una expressió artística, no? Per tant, i a més en aquest sentit era molt avantguardista, per tant, poder comptar amb ell, no?, amb aquesta generositat. A més, recordo el dia que vam anar amb el regidor d'aquell moment al seu estudi per presentar-li el projecte, i és que va dir que sí, ja està, no? Vull dir, vale, què hem de fer, no? Vull dir que sobretot aquesta generositat que com a persona tenia, no? A part de que evidentment era un projecte que venia de Sabadell, que no deixava de ser la seva ciutat natal, i evidentment doncs, això també convidava I sí, és un plaer i és un privilegi. A més, nosaltres també havíem col·laborat amb ell prèviament en la passarel·la Gaudí, perquè els nostres alumnes feien pràctiques en el backstage de les desfilades, no? Llavors ajudaven a vestir a les seves models, no?, abans de sortir a passarel·la. I vull dir que sempre ha tingut molta relació o molta sensibilitat cap a aquest àmbit dels estudiants, no?
I clar, també penso que el projecte que li vau proposar també era molt interessant, no?, amb la vinculació d'aquestes dones, era un tema també social molt potent.
Clar, i més el 2008, que encara no estàvem a lo millor tan sensibilitzats,
exacte,
no?, amb els temes de la diversitat i la interculturalitat. Llavors, clar, el fet de ser un projecte d'integració també d'un col·lectiu i, a més, d'un barri tan significat com era el barri de Torre Romeu. A més, es van fer moltes coses a la biblioteca. Vull dir que era un projecte molt de ciutat, però clar, això també doncs el va animar, no?, a deixar la seva empremta en un projecte tan interessant com el de Lluint diferències, vestint il·lusions. No? Es deia així aquest projecte.
Doncs gràcies per posar una mica de llum, d'il·lusió, no?, en un dia trist, que recordem doncs Toni Miró, però la veritat és que escoltar doncs, tant a l'ESDI com a vosaltres a l'Escola Illa, doncs aquestes anècdotes, aquesta experiència, la veritat és que jo crec que és una bonica manera doncs, de tenir l'Antoni doncs, present avui a la nostra ciutat. Moltíssimes gràcies, Agustí, una
gràcies
abraçada gegant.
Gràcies a vosaltres, igualment.
Cuideu-vos. Adéu, Raquel.